Els podcasts de Ràdio Estel. Taula compartida. Taula compartida. Un col·loqui on la vivència cristiana s'expressa des de la diversitat.
Benvinguts i benvingudes, amics i amigues, al nostre espai Taula Compartida. Cada setmana us obrim les portes per oferir-vos un punt de trobada entre realitats diferents d'allò que és ser cristià i viure la fe i la creença en Déu en el nostre món d'avui. La connexió intrínseca entre desenvolupament autèntic i respecte dels drets de l'home demostra el seu caràcter moral. La veritable elevació de l'home, d'acord amb la vocació natural i històrica de cadascú, no s'assoleix explotant només l'abundància de béns i serveis o disposant d'infraestructures perfectes. Quan els individus i les comunitats no veuen rigorosament respectades les exigències morals, culturals i espirituals fundades sobre la dignitat de la persona i sobre la identitat pròpia de cada comunitat, començant per la família i les societats religioses, tota la resta resultarà insatisfactori i a la llarga menyspreable. Aquesta orientació del punt 33 de l'encíclica Solicitudo Rei Socialis, preocupació per les qüestions socials, de Sant Joan Pau II, ens serveix avui de punt de partida per parlar de la vivència personal de la caritat, més enllà de possibles vincles que cadascú pugui tenir amb entitats que hi hagi en l'àmbit cristià i de l'Església. A la nostra taula compartida, doncs, coneixerem dos testimonis que ens explicaran històries de solidaritat, ajuda a persones necessitades i caritat en general, viscudes com una opció individual, en primera persona.
Taula compartida, un espai on conflueix la diversitat de l'Església.
La caritat viscuda personalment més enllà dels vincles amb entitats de l'Església és una realitat que ha existit sempre al llarg de la història. Ho comentava, per exemple, el sacerdot de l'Arxidiòcesi de Barcelona, Joan Galtés, al cel sigui, parlant de la caritat en la història, precisament. Deia que es tracta de l'activitat caritativa i social un tema inabastable. De fet, tothom pot trobar molts testimonis individuals i caldria recollir-los, com ell va fer en aquesta intervenció ara ja fa uns quants anys. Deia que la caritat pertany a la natura íntima de l'Església i també de les persones i és la manifestació irrenunciable de la seva pròpia essència, com indicava ja el papa Benet XVI en la seva primera encíclica Deus Caritas Est, Déu és amor. Tenim dos testimonis que ens hi diran la seva. Saludem primer Manolo Costell, que és un laic de l'Arxidiòcesi de Barcelona, vinculat a la parròquia de Sant Miquel dels Sants, entre altres serveis. Manolo Costell, hola, gràcies, bon dia.
Hola, bon dia, Ignasi. Encantat de ser amb vosaltres.
Nosaltres també encantats de tenir-lo. Bé, visites al Cotolengo, acció social a la parròquia de Sant Miquel dels Sants de Barcelona i moltes altres coses. Ens agradaria donar-li una mica de carta blanca perquè ens expliqui com entén vostè la caritat viscuda personalment, per exemple, amb les visites al Cotolengo, si vol començar.
Bueno, de fet, jo al Cotolengo he fet alguna visita en algun moment, però més com a laic de base, diguem-ne, vivint una mica, doncs, l'exemple dels altres i fixant-me molt per, doncs, trobar una mica l'essència del que pels cristians representa la caritat, que és, doncs, com a virtut teologal, doncs, estimar els altres per amor a Déu, no? Sí. I veig precisament en el Cotolengo això d'una manera especialment palesa, perquè realment ens fa adonar-nos que el servei als altres no és una opció quan ets un cristià, sinó és una necessitat, no? És una necessitat d'estimar i ja ens ve d'alguna manera donada a través de l'Esperit Sant i això es veu molt clarament en aquestes, en aquest tipus d'activitats, no?
La visita al Cotolengo és, d'alguna manera, un exercici de veure Jesucrist en el rostre de la persona, en aquest cas amb alguna discapacitat o amb alguna necessitat, que han estat acollides en aquest centre, el Cotolengo del Pare Alegre, que segurament molts dels qui ens escolten ja saben de què parlem. A Barcelona està situat al costat del Parc Güell, no? A prop de la plaça Sant Lleí, a Horta, i allà doncs, les religioses que tenen aquest centre acullen la bondat i la solidaritat de molta gent, que de vegades dona diners i de vegades passa unes hores allà en aquest centre. Molt breument, per entrar una mica en algun detall, com és una visita al Cotolengo? Parla amb les persones que allà hi són? Se sotmet una mica als horaris per servir menjar? Hi ha diverses maneres d'ajudar, no?
Sí, hi ha diverses maneres. Jo insisteixo que la meva activitat pràcticament ha estat més d'observador i sí, en algun moment acompanyar, però no ha estat, en el cas del Cotolengo, una acció molt activa, però sí, doncs, veure que moltes vegades no cal fer grans coses, sinó doncs, donar-li a cadascú el que necessita. Molt, sovint és una abraçada, un somriure, doncs això, ajudar-lo amb alguna disfunció que tingui per poder menjar, per poder fer qualsevol altra activitat, però realment no es tracta de grans coses. Es tracta d'entendre doncs, que aquest servei que fem als altres d'alguna manera és un reflex de l'amor de Déu, no? I que amb això doncs, ens sentim no obligats, sinó necessitats de donar aquest amor també als altres.
Molt interessant aquesta paraula, la de la necessitat. I, de fet, com ara recordàvem, parafrasejant el sacerdot Joan Galtés, és un fet que s'ha produït en la història. Va amb el mandat del mateix Jesucrist, dels primers apòstols. Manolo Costell ens ha avançat aquesta acció de caritat, però abans d'entrar en algunes altres coses que ell ha fet, saludem Antoni Serraïma, que també és un laic vinculat en aquest cas a la parròquia de Sant Ildefons de Barcelona, entre altres àmbits on està i ha estat. Senyor Antoni Serraïma, hola, moltes gràcies, bon dia.
Hola, Ignasi, bon dia, com anem?
Molt bé, gràcies a Déu. Bé, vostè em deia ara fa uns dies que visita residències i els proposa, com a signe de caritat, als residents, suposo que gent gran, música, cant i una mica d'animació cultural. Com ho fa i què fa?
Doncs sí, bueno, jo ara, en certa manera, em sobta que em sentiu bé o no?
Perquè... Sí, perfectament, perfectament. Sí.
Doncs em sobta una mica que això em parleu de caritat, i me n'alegro, és a dir, ara m'adono que realment potser és un acte de caritat, però jo ho faig per veure el somriure d'aquelles persones, per veure la felicitat d'aquelles persones quan els hi faig alguna d'aquestes coses. Jo alguna època havia anat, durant uns anys vaig anar a les Germanetes dels Pobres, i allò sí que realment jo ho veia com un acte de caritat, com un acte doncs, que ajudava una sèrie de persones a fer una sèrie de coses que per la seva edat o per la seva condició no podien fer. Això d'ara va venir de casualitat. Vaig començar a cantar, que a mi m'agrada molt cantar, va venir la pandèmia, llavors em vaig dedicar a gravar una pila de cançons, i per casualitat, en una residència, em van dir, escolta, per què no vens aquí a cantar? Vaig dir, ah, doncs vinga, fem-ho. I a partir d'això, doncs, bueno, veig que a la gent li agrada tant, que les canto cançons, els explico històries de les pròpies cançons, o de les pel·lícules en les quals se sent aquesta cançó, o, bueno, o d'altres històries, i la gent els agrada moltíssim. Llavors, jo, sincerament, és una mica, si voleu, i potser soc poc ortodox, una mica d'egoisme, també. Jo, quan surto i veig aquella gent tan contenta i que em demanen que torni, i amb aquells somriures, doncs, sincerament, a mi això m'omple moltíssim.
Està molt bé, està molt bé. Nosaltres hem pensat, només això que ha dit del somriure ja és un exercici de caritat, però que ens ha semblat que està molt bé això que ens diu, perquè també la satisfacció d'un mateix és un pas important dins la caritat, no pas per exaltar-nos només nosaltres mateixos, sinó també per copsar així la felicitat dels altres, com ens deia. Molt bé, doncs una acció que fa.
Sí.
No sé si ja ens pot comentar altres coses que ha fet, senyor Serraïma.
Bueno, jo el que puc explicar-vos una mica és el que faig. És a dir, jo he anat a residències fonamentalment de la província de Barcelona i de la província de Guipúscoa, perquè per motius familiars tenim allà doncs, també parentiu.
Molt bé.
I he anat algunes, no? I llavors, jo, depenent també de l'estat físic i mental de les persones de la residència, doncs faig un tipus d'actuació o una altra. Si estan millor, els explico i els hi canto cançons de pel·lícules, els explico anècdotes a vegades molt divertides de les pel·lícules conegudes com Lo que el viento y lo que el cantant de bajo la lluvia o Desayuno con diamantes, en fi, pel·lícules molt conegudes, i si veig que estan en un estat menys lúcid, llavors doncs, els hi canto cançons més infantils, els explico historietes més de criatures, els hi canto cançons, si és a Catalunya, doncs clàssiques de quan érem nosaltres joves, clar, jo ja tinc 80 anys, per tant ja puc parlar de les cançons de la gent de les residències, també, no?
Clar, clar, clar.
I això és el que faig, i això és
molt
el que
bé.
Faig.
Molt bé, doncs tornem a donar veu ara a Manolo Costell, que sabem que no té 80 anys, és més jove, però també té experiència a la vida, no?, a banda d'aquestes visites al Cotolengo, Manolo, amb altres activitats de caritat que ha fet. Què ens destacaria? No sé si en l'àmbit de la parròquia o en altres àmbits, sí.
Bueno, doncs mira, jo a l'àmbit de la parròquia, en realitat, he descobert una mica una vocació, no una vocació concreta, sí una vocació com a cristià laic, doncs de servei, perquè penso que al tenir contacte amb la comunitat parroquial, amb una parròquia concretament com Sant Miquel dels Sants,
sí,
que és molt activa, que té molta gent molt entregada i molt dedicada, doncs et fa entendre que bueno, pues que hi ha necessitats i veure a quin lloc en cada moment hi pots encaixar. I, per exemple, ara comentàveu de les residències, pues jo en concret no vaig a les residències, però sé que hi ha un grup de persones a la meva parròquia que es cuiden de la gent gran i d'oferir-los un cop a la setmana pues una estona de... Bueno, pues d'esbarjo i de dedicació personal, no només en activitats doncs, pues això, lúdiques i que els permetin tenir una activitat sensorialment interessant,
sí,
sinó pues això, d'escolta activa, de doncs, donar-los aquest escalf que a vegades falta, i sobretot quan són persones soles. I això, la veritat és que és molt inspirador, perquè en aquest cas és per persones grans. Després hi ha un altre grup que fa un servei de reforç escolar. Després jo mateix i amb altres persones estem ajudant també el tema del banc dels aliments, no? Vull dir, en el fons, tots som necessaris i això, el viure-ho en comunitat, t'obre els ulls moltes vegades perquè, si no, pues, tenim una certa tendència a ficar-nos en la nostra bombolla i, bueno, i només sortir de tant en tant, però quan tens aquesta possibilitat doncs, de viure-ho, com dic, en comunitat, és fàcil, doncs deixar-te arrossegar i en el fons no té un gran mèrit perquè, com deia abans, també aquí veus l'acció de l'Esperit Sant constantment actuant, no?
Doncs molt bé, molt important això que ens diu Manolo Costell, perquè avui estem plantejant el tema de la caritat viscuda personalment. És veritat, cadascú la pot viure en la seva intimitat amb Déu o buscant-li el sentit que vulgui, però, evidentment, hem de saber que no estem sols i que en comunitat fem moltes coses. En definitiva, avui ens hem volgut centrar en aquelles possibilitats infinites que té la caritat, l'ajuda als necessitats, perquè a vegades tenim la idea de Càritas, que està molt bé, o de Mans Unides, o d'altres col·lectius, o fins i tot, pel que fa a formes de caritat, tenim la idea de donar diners, de donar aliments, però va molt més enllà. De vegades, com ens deia Antoni Serraïma, provocar el somriure d'una persona gran en una residència és també una forma de caritat. I això, efectivament, no s'esgota. Sobre aquesta reflexió que estem fent, senyor Antoni Serraïma, ja li demanem una última intervenció i no li robem més temps. Diguéssim que en la seva experiència llarga d'això de les residències ens vol comentar alguna cosa més del que fa o d'alguna cosa que a vostè li agradaria fer. Digui, endavant.
Sí, és a dir, d'això de... Fins ara hem parlat del que faig jo sol,
sí.
Però jo canto amb una coral, també, precisament això que has dit relacionat, vamos, que assagem a l'església de Sant Ildefons,
sí.
I amb aquesta coral també hem anat un parell de vegades a residències de Barcelona, en aquest cas només de Barcelona, i és el mateix. És a dir, tots acabem tan satisfets i tan contents d'haver fet... Esclar, això requereix un esforç, és evident, perquè per preparar els dos programes, doncs, són una pila d'hores, buscar les músiques, els acompanyaments, posar-ho al meu to, ensejar les lletres, provar-ho... Vol dir que és... Però després la satisfacció és tan gran que ens agradaria poder anar a molts més puestos més. A mi particularment, jo estic disposat, si algunes residències més volen que hi vagi, jo encantat, i els hi haig de dir que jo... Francament, no em penso que el que jo faci sigui cap meravella, però sí que la gent queda contentíssima i volen que torni i s'ho passen molt bé. I a mi això em satisfà moltíssim.
Mm-hmm. Doncs queda dit amb aquest testimoni d'Antoni Serraïma. I abans d'acomiadar-nos, Manolo Costell, a banda del que ja ens ha comentat, el Cotolengo, Banc d'Aliments a la parròquia Sant Miquel dels Sants, i de vegades també el cap dona voltes, no?, pensant com puc ajudar els altres. Fins i tot moltes vegades ens sentim tots interpel·lats perquè no fem tot el que podríem. Pensa en alguna altra cosa més que hagi fet o que vulgui fer, Manolo?
Bueno, jo estava escoltant amb molta atenció a l'Antoni Serraïma,
sí.
i m'identificava molt amb el que deia, perquè jo precisament també tinc la sort de poder cantar en un grup coral i alguna vegada hem fet també alguna sortida, alguna residència, i puc donar fe que el que diu ell és exactament tal qual, és a dir, la satisfacció enorme de veure com estàs donant una estona de felicitat a unes persones, això no té preu. És a dir, jo penso que és una cosa que tu la fas... Ell també s'ha referit, un moment donat, amb un cert egoisme personal per obtenir una satisfacció, però en el fons hi ha les dues vessants, no? És a dir, et satisfà com a persona poder ajudar, però, diguem-ne, té una dimensió molt més gran, perquè estàs buscant, diguem-ne, el bé de l'altre, no? Mm-hmm. En el fons,
sí, sí.
No es tracta de trobar aquesta vessant, diguem-ne, més personal, sinó doncs buscar la benevolència, no? El bé de l'altre,
mm-hmm.
I llavors, pues, ja dic, amb això de cantar, o jo, per exemple, que també faig teatre, doncs mirar de fer alguna acció també per a aquestes persones, o inclús també pues, per fer alguna acció benèfica que pugui recaptar uns diners que puguin anar a subvenir les necessitats de certs col·lectius. Pues totes aquestes coses que són, en el fons, dons que tenim, petits o grans, doncs posar-los al servei dels altres realment és una oportunitat i un gran goig poder-ho fer, no?
I tant. I és bonic que ens hàgiu explicat, tant Antoni Serraïma com ara Manolo Costell, el que són les inquietuds que una persona individualment pot tenir. Moltes vegades, a partir d'aquestes inquietuds, busca maneres de canalitzar aquesta caritat. Per exemple, a les presons, també. No sé si algú de vostès ha anat alguna vegada a fer voluntariat a presons.
Ho he intentat, però no he trobat el camí.
Ah, doncs a veure si el troba. Sí. Doncs molt bé, doncs, senyor Antoni Serraïma.
Molt, és un tema que també, fins i tot, tinc previst alguna mena d'actuació, des de dir, exactament el que fer en una presó.
Doncs,
però encara no hi he pogut anar, no he trobat
doncs,
encara.
Doncs li podem ajudar, si cal, a posar-se en contacte amb persones de la pastoral penitenciària, per descomptat. I també Manolo Costell, no sé si ho ha fet, però en tot cas és un... Hi ha molts reptes aquí.
Com l'Antoni, però estic disposat igualment, si hi ha l'oportunitat de fer-ho, amb molt de gust ho faré.
Molt bé.
Perquè és un servei que sabem que arriba i que s'agraeix, no? I per tant, és està molt bé poder-ho fer.
Però enhorabona per les teves paraules i moltes gràcies. De fet, m'ha donat una dimensió nova a el que faig.
Doncs molt bé.
Sembla encara més important.
Doncs acabem amb aquesta porta oberta, entre les moltes que hi ha. Moltes gràcies a aquests dos laics de Barcelona que ens han acompanyat, Antoni Serraïma i Manolo Costell. Una abraçada a tots dos i fins una altra.
Igualment.
Moltíssimes gràcies. Igualment.
Adéu-siau.
Taula compartida.
La nostra taula compartida us proposem avui interioritzar sobre aquesta cançó, Ja no sóc esclau, interpretada per un grup de la Pastoral amb Joves de l'Arquebisbat de Barcelona. Concretament, aquest és un so en directe que es va poder sentir a l'Auditori Fòrum de Barcelona l'any 2022 durant l'acte del 100 la Creu. Vaja, en els actes previs al 100 la Creu, amb la presència del cardenal Tagle en aquella ocasió, en el marc del que era la caritat amb els més necessitats. I és que per practicar la caritat personal tots tenim clar que deixem de ser esclaus de la por perquè som cadascú un fill de Déu. El nostre espai podcast Taula Compartida. Salutacions al Jordi Carretero, a les vies de so, del David García, a la producció, i de qui us ha parlat, l'Ignasi Miranda. Un plaer haver estat amb vosaltres. Us esperem d'aquí 7 dies. Que vagi bé.
Taula compartida. Un podcast de Ràdio Estat.